Ràdio Lot. Ràdio Lot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Enrere queda la Setmana Santa i tornem a la rutina i tornem a la normalitat. Avui és dimarts, 22 d'abril del 2025, el dia previ a Sant Jordi, un dia que aquí a Ràdio Lot i Lot Televisió viurem d'una manera especial, perquè serem al carrer, serem al Firal d'Olot, on podreu seguir, podreu escoltar, podreu veure un seguit d'espais que us hem preparat i dels quals també us en parlarem al llarg de les properes hores. Avui ens hem despertat amb el cel mig cobert, en general, a les nostres comarques. Avui ens hem de preparar i hem d'agafar el paraigües. Daniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quines temperatures tenim?
Doncs avui ens llevem 3 graus sota zero a Vall de Núria, tenim 3 graus ja positius a Molló, 4 a Camprodon, 5 graus els tenim ara mateix a Das, 6 a Ribes de Freser, 7 graus a Olot i a Sant Feliu de Pallerols, també a Vic, 8 graus a Ripoll, 9 graus ara mateix a Besalú i a Castellfollit de la Roca, també a Santa Pau, 10 graus a Mer, 11 graus a Banyoles i a Girona, 12 a Roses i 13 graus a Figueres.
Doncs vinga, previsió del temps.
Doncs com deies, aquesta nuvolositat que ha anat en augment ja durant la matinada, de manera que comencem el dia amb un cel força tapat. Les primeres precipitacions poden arribar cap al vessant sud del Pirineu Occidental. A partir del migdia s'aniran estenent per altres punts del sud i oest, també per les comarques de Girona. La tarda serà la part del dia amb més probabilitat de xàfecs amb tempesta de forta intensitat que poden afectar molts punts. La cota de neu baixarà d'uns 2.200 metres fins als 1.900 metres durant la tarda. La temperatura de primera hora ha pujat lleugerament perquè hem començat el dia amb menys fresca matinal. Les màximes quedaran condicionades, això sí, per aquestes pluges. Seran 3 o 4 graus més baixes que dilluns a la comarca de la Garrotxa i també del Ripollès.
Doncs aquesta és la previsió meteorològica de cara a les properes hores, que ampliarem també a l'informatiu que ara mateix comença.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia que Unió de Pagesos demana que no se'ls assenyali quan es parla de contaminació al riu.
La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, ha remarcat en una entrevista a Ràdio Lot i Lot Televisió que la xarxa de sanejament és responsabilitat dels ajuntaments. Critiquen que sempre siguin els que reben crítiques davant d'episodis de contaminació al riu i asseguren que segueixen un protocol estricte per respectar l'entorn natural.
Moltes vegades se'ns assenyala directament, no, com un dels principals causants de aquesta contaminació, i qualsevol activitat humana, sigui industrial, el transport o fins i tot el nostre dia a dia, doncs provoca un impacte mediambiental, no només l'activitat agrària. No?
L'Ajuntament de les Preses treballa per crear una comunitat energètica. El consistori inverteix 62.000 euros en plaques fotovoltaiques pel sostre de l'escola, pas previ a la creació de la comunitat. Un cop es pugui crear la comunitat energètica, es preveu que el 61% de l'energia pugui anar destinada als propis veïns. Escoltem l'alcalde Albert Danés.
Volem crear una comunitat d'autoconsum. Doncs amb aquestes plaques que posarem a l'escola de la Bòbila, doncs realment que el veïnatge també se'n beneficiï de les energies renovables. Crec que és el camí que hem de seguir. Som conscients que hem d'intentar doncs, trobar les màximes maneres possibles doncs, per anar cap a les energies renovables.
Castellfollit presenta una nova guia a través d'una app. És una app de realitat augmentada. Aquest aplicatiu web explica el patrimoni geològic del poble mitjançant un avatar virtual. És en Roc.
La iniciativa que s'ha donat a conèixer, la Fira dels Picapedrers, compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Escoltem l'alcalde del municipi, Miquel Reverter.
Pensem que és una manera diferent de conèixer Castellfollit. Fins ara el pots conèixer de diverses maneres, vull dir, passejant-te per ell, però crec que és una innovació important i que aquesta aplicació doncs mica a mica es vagi coneixent. Anirem fent difusió perquè doncs tant la mainada com la quantitat de gent que ens visita tot l'any doncs la pugui fer servir i així descobrir racons que segurament sense aquesta aplicació no els coneixeria.
Sant Jordi s'ha celebrat aquest cap de setmana, de fet, a les Planes d'Hostoles. És el segon any que es celebra la fira a la vila el cap de setmana abans del dia 23.
La descentralització del patró de Catalunya ha tingut molt d'èxit entre els periodistes i visitants en una jornada en què la localitat s'ha emplenat de veïns i turistes.
És que sí que estem molt sorpresos per ser la segona edició de la fira. Hi ha molts periodistes que són els mateixos que l'any passat. N'han vingut més de nous per sentir que l'any passat van tenir molt bones vendes i per tant vol dir que aquesta fira s'està consolidant ja amb el segon any i que té un llarg recorregut per davant. No? Perquè si els mateixos periodistes et demanen per venir, que els hi reservem lloc d'un any per l'altre, vol dir que el nivell de vendes ha estat bo i, per tant, a nosaltres això ens satisfà.
Demà és el dia de Sant Jordi i, evidentment, hi ha llibres i llibres per consultar, per veure, per gaudir i per comprar. Domènec Moli, homenatge a Miquel Plana en una publicació.
Es titula Miquel Plana, bibliòfil, i explica l'obra i llegat d'aquest amant de les lletres que va morir ara fa 13 anys. Miquel Plana és un dels millors bibliòfils que hi ha hagut a Catalunya i possiblement també arreu d'Europa. Segons Domènec Moli, és una figura que no és prou coneguda i que no pot passar a l'oblit.
Va començar amb autors locals, aquí a Olot, perquè era el més fàcil, esclar, havíem de menester textos, havíem de menester il·lustracions, i aquí era fàcil demanar-ho i la gent, doncs, com que érem amics tots, col·laboràvem tots. Llavors va continuar agafant gent de la província. Va anar a Girona, va començar a agafar noms de la província de Dellós. Als anys 90 va agafar gent de Barcelona. Va col·laborar amb el millor que hi havia en aquell moment, la cresta de la literatura catalana.
I encara en clau cultural, avui us parlem del Xaivé, que, malgrat la seva antiguitat, gaudeix de molt bon estat de salut.
Aquesta tradició, documentada només a Olot a finals del segle XV, va desaparèixer. L'Esbart d'Olot va ser l'entitat que va recuperar aquest ball l'any 2007 i el fa des de llavors durant la Setmana Santa pels carrers del nucli antic de la capital garrotxina.
La gràcia és que amb els bastons anem fent, doncs, una juguesca a veure qui fa el moviment més atrevit, qui fa el repte més gran sense que ens caiguin els bastons a terra, sense que ningú prengui mal. La tradició, com deia, la vam recuperar el 2007, ha anat passant per alts i baixos, sempre l'hem ballat els de l'Esbart, tot i que si mai algú d'Olot diu ostres, a mi em faria gràcia formar part d'aquesta tradició, només ha de contactar amb nosaltres i amb això ja ens posem en contacte i ja ens entendrem.
I en matèria esportiva, la Unió Esportiva Olot esquiva matemàticament el descens directe.
L'empat al camp de la Penya Deportiva 0-0 combinat amb la derrota del Cornellà contra el València Mestalla fa que l'equip olotí ja no pugui quedar dels 5 últims classificats. Ara, l'objectiu és evitar el play-out. Els de Roger Vidal continuen sent els millors tretzens de la categoria amb 3 punts de marge quan en queden 6 en joc.
Això vol dir que ho hem fet tan bé que ens pensem que podem cantar la permanència abans de l'últim segon de l'últim dia. Doncs no, nosaltres sabíem que seria així. Estem remant molt, estem fent molts punts i venim de 3 victòries, vam perdre la passada contra el líder i avui empates al cas d'un equip que aquí ha guanyat, sembla que l'Andrax i no sé qui més, però molt poca gent. Sant Andreu, que si jugava el liderat, va empatar aquí fa 15 dies. Llavors, hòstia, que té mèrit, l'Olot em sembla que no havia guanyat mai, no?, aquí a la Penya, vull dir que és molt difícil. Ja sé que ells estaven descendits, que sembla que això és feina feta, que no, que hi ha molta feina i que els rivals tenen molt nivell.
I el Club Bàsquet Vall d'en Bas podria repetir ascens del masculí i femení aquesta temporada.
Amb dos equips depenen d'ells mateixos, tot i que el masculí ho té més fàcil perquè podria pujar per la via directa. Per altra banda, el femení es podria classificar pel play-off de set. L'entrenador del masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas és Pau Marguí.
Ja és un premi estar primera catalana. L'any passat, l'any que vam pujar de segona a primera, ja va ser un regal. L'any anterior va ser com, ostres, tu, estem competint, estem allà, i realment amb un any més, o sigui, el segon any que estem a la categoria, trobar-nos a la part més alta amb un grup potent, amb molts equips que són filials d'un equip a EVA, un equip a Supercopa, competir contra tots ells, un regal, i al final és una prova del grup que s'està fent a nivell humà, de la feina ben feta, del treball que portem en aquests últims 4 anys ja, i al final, doncs, ostres, si ho tenim a davant, doncs tu, abracem-ho i anem a totes, però no era l'objectiu ni molt menys.
Esteu escoltant els 5 minuts més, ara són les 7 i 8.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional.
Quadis Andreu, ens trobaràs a la carretera Sant Joan de les Abadesses 120 d'Olot.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat. Sempre pujant junts.
Ascensors Serra. 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança. Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
La primavera, la sang altera. Al·lèrgies, migranyes, psoriasis... Tot això es pot prevenir amb un estil de vida diferent i uns hàbits saludables. Al Racó de la Llum us assessorem i acompanyem en millorar la vostra salut. I si vols fer l'operació biquini, vine i et donarem la solució feta a mida. Al Racó de la Llum, el teu referent en dietètica natural i alimentació bio. Al Racó de la Llum, 21 anys, al teu servei, al Mercat d'Olot.
Són les 7 i 11, és el moment del trànsit. Aquesta hora en connexió amb la policia municipal d'Olot.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
És el dia de tornada a la normalitat després de les vacances i dels dies de Setmana Santa. Anem a comprovar com està la circulació i quines novetats hi ha a la capital de la Garrotxa. Policia Municipal, endavant.
Bon dia. Avui hi haurà un carril tallat a la tarda de les 2 fins a les 7 al carrer Mulleres. Hi haurà reserves d'estacionament al carrer Casimir Plana, al número 14, tot el dia, al Bòsnia, número 6, també tot el dia, i al carrer Bisbe Vilanova, amb Ronda Fluvià, també hi ha reserva d'estacionament tot el dia. A més d'algun tall esporàdic, ja que hi ha una obra d'enderroc i esporàdicament doncs, es anirà tallant al carrer. I això seria tot des d'aquí, des de la Policia Municipal. Molt bon dimarts de retrobament.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Avui el Medi Ambient marca el pols de l'actualitat. Falten 2 minuts per un quart de 8. Unió de Pagesos demana que no se'ls assenyali quan es parla de contaminació al riu.
La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, ha remarcat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que la xarxa de sanejament és responsabilitat dels ajuntaments. Critiquen que sempre siguin els que reben les crítiques davant d'episodis de contaminació al riu i asseguren que segueixen un protocol estricte per respectar l'entorn natural.
I ha parlat en Roger Isern.
Des d'Unió de Pagesos denuncien que sempre estan en el punt de mira quan es parla de casos de contaminació d'aigües. Expliquen que es viu d'un període de sequera i els cabals dels rius tenen el que feia temps que no es veia, després de molts anys de poques pluges. Però aquestes crescudes més o menys sobtades també comporten que la contaminació acumulada es vegi arrossegada aigües avall. Tota activitat humana causa impacte al medi ambient. Uns factors que demanen que no recaiguin estrictament sobre el pes del sector primari i la feina dels pagesos. La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Raquel Serrat, detalla que moltes vegades se'ls assenyala directament de la contaminació del riu.
Moltes vegades se'ns assenyala directament, no, com un dels principals causants d'aquesta contaminació, i qualsevol activitat humana, sigui industrial, transport o fins i tot el nostre dia a dia, doncs provoca un impacte mediambiental, no només l'activitat agrària. No?
Serrat també ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que sempre hi ha el punt de mira posat al sector i que no es té la imatge correcta.
No pot ser que una persona vegi un tractor amb una cuba de purins i el senyali com si estigués fent un crim. No? Està fent una activitat agrària necessària i ho està fent doncs, seguint això, no? Aquestes normatives que regulen en cada moment quan es pot aplicar aquest adobat, amb quines quantitats i de quina manera.
La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines també ha dit que segueixen una normativa estricta per tal de fer les coses bé. Diu que és injust ser els assenyalats.
Sota unes estrictes normatives que ens imposa tant a nivell autonòmic, estatal com europeu. Per tant, i ho portem registrat tot, tenim les inspeccions corresponents, vull dir que fem les coses bé. I ho trobem injust que se'ns assenyali tan directament moltes vegades.
Unió de Pagesos espera que la imatge del sector envers episodis de contaminació al riu canvi i es valori la feina que es fa al camp en el dia a dia.
A les Preses, l'Ajuntament treballa per crear una comunitat energètica.
El consistori inverteix 62.000 euros en plaques fotovoltaiques pel sostre de l'escola, un pas previ a la creació de la comunitat energètica. Un cop es pugui crear aquesta comunitat energètica, es preveu que el 61% de l'energia pugui anar destinada a veïns.
Informa Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de les Preses inverteix 62.000 euros en la col·locació de plaques fotovoltaiques a equipaments del poble. Amb una subvenció de 30.000 euros del Pla d'Acció Energia Sostenible, es posaran plaques solars al sostre de l'escola a la Bòbila, pas previ a la posada en funcionament d'una comunitat energètica.
Volem crear una comunitat d'autoconsum. Doncs amb aquestes plaques que posarem a l'escola de la Bòbila, doncs realment que el veïnatge també se'n beneficiï de les energies renovables. Crec que és el camí que hem de seguir. En som conscients que hem d'intentar doncs, trobar les màximes maneres possibles doncs, per anar cap a les energies renovables.
Un cop es pugui posar en funcionament la comunitat energètica, s'espera que el 61% de l'energia pugui ser pels veïns. Des de l'Ajuntament asseguren que el sostre de l'escola és un bon lloc per generar energia i asseguren que més endavant hi col·locaran més plaques.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Ara passen dos minuts del punt d'un quart de vuit del matí. Guia de Castellfollit amb una app de realitat augmentada. Aquest aplicatiu web explica el patrimoni geològic del poble mitjançant un avatar virtual que es diu Roc.
La iniciativa, que s'ha donat a conèixer a la Fira de Picapedrers, compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat.
Néstor Carvajal.
Aprofitant la Fira de Picapedrers de Castellfollit de la Roca, l'Ajuntament de la Vila, conjuntament amb l'empresa Tosca Serveis Ambientals, han donat a conèixer l'aplicació web Els Amics de la Cinglera de Castellfollit. Es tracta d'una app de realitat augmentada que et localitza a través del teu mòbil i t'explica el patrimoni i la història local a través d'un avatar virtual. En Roc, l'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, dona la seva opinió.
Pensem que és una manera diferent de conèixer Castellfollit. Fins ara el pots conèixer de diverses maneres, vull dir, passejant-te per ell, però crec que és una innovació important i que aquesta aplicació doncs mica a mica es vagi coneixent. Anem fent difusió perquè doncs, tant la mainada com la quantitat de gent que ens visita tot l'any doncs, la pugui fer servir i així descobrir racons que segurament sense aquesta aplicació no els coneixeria.
La iniciativa compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La tècnica de turisme de Tosca Serveis Ambientals explica breument el contingut de l'aplicatiu web.
Aquesta aplicació consisteix en 9 parades geolocalitzades, val? Aquí dintre Castellfollit a la Roca, i està fet amb l'itinerari número 13 del Parc Natural. Llavors, no hem fet una ruta de nou, sinó que hem considerat que aquest itinerari número 13 del parc passava per aquestes diferents parades. Llavors, s'inicia a la Torre del Rellotge, just davant de l'Ajuntament de Castellfollit, on en Roc primer dona la benvinguda, i llavors dona pas amb un joc.
A més de la visita guiada narrada per l'avatar digital, aquests jocs interactius consisteixen a recollir roques volcàniques i identificar-les.
La Fira de Sant Jordi de les Planes d'Hostoles es consolida. És el segon any que celebra la fira al municipi el cap de setmana abans del dia 23.
La descentralització del patró de la Catalunya ha tingut molt d'èxit entre els periodistes i visitants en una jornada en què la localitat s'ha emplenat de veïns i turistes.
Sant Jordi se celebra abans d'hora a les Planes d'Hostoles. La setmana abans, la localitat ha organitzat activitats i actes amb motiu del patró de Catalunya, culminant en la Fira de Sant Jordi d'aquest diumenge. L'alcalde de la vila planenca, Marc Puig, explica com va sorgir tot plegat i el seu objectiu.
Creiem que Sant Jordi no té importància, però aquí a les Planes la gent marxa i vam dir de buscar una idea perquè els veïns i veïnes poguessin celebrar Sant Jordi. L'objectiu és potenciar la literatura i l'escriptura en català i també promocionar el producte de proximitat i català, no?
L'Ajuntament del municipi es mostra molt sorprès i content amb la rebuda de la segona fira en aquest format prematur, ja que tant els paradistes com els visitants han emplenat els seus carrers.
És que sí que estem molt sorpresos per ser la segona edició de la fira. Hi ha molts paradistes que són els mateixos que l'any passat. N'han vingut més de nous per sentir que l'any passat van tenir molt bones vendes i, per tant, vol dir que aquesta fira s'està consolidant ja amb el segon any i que té un llarg recorregut per davant, no? Perquè si els mateixos paradistes et demanen per venir que els hi reservem lloc d'un any per l'altre, vol dir que el nivell de vendes ha estat bo i, per tant, a nosaltres això ens satisfà.
Puig afegeix que tenen l'esperança que la gent comenci a relacionar el cap de setmana abans de Sant Jordi amb les Planes d'Hostoles i la seva fira.
I ja que parlem de Sant Jordi, marxem ara cap a Sant Pau de Segúries perquè viuran un Sant Jordi una mica especial. A Sant Pau han fixat per demà la reinauguració de la seva biblioteca després d'una reforma especialment important. Ens ho explica en Joan Manel Robles.
Després d'una remodelació i un temps d'espera, Sant Pau de Segúries reobrirà i inaugurarà la Biblioteca Francesc d'Assís, coincidint amb Sant Jordi, la Diada de la Rosa i el Llibre. Es reobrirà després d'un any i una reforma consistent a portar a l'espai el mobiliari necessari, amb un cost de més de 2.000 euros, de moment amb fons municipals. Albert Coma és l'alcalde de Sant Pau de Segúries.
Des d'aquí hem volgut tornar a obrir aquesta biblioteca, adequant-la amb una zona infantil, amb més prestatges, fent una aportació de la ciutadania de llibres i en qual ha hagut una part de voluntaris que ha fet una gran feina de classificació, d'ordenació, de col·locació, de tenir un registre de tots aquests llibres.
La biblioteca passarà d'estar oberta coincidint amb l'horari de l'Ajuntament abans de la reforma a fer-ho de dilluns a diumenge, de les 9 del matí a les 8 del vespre. Per permetre-hi l'accés, es podrà entrar a la Casa de la Vila fins al pis de la biblioteca i introduir un codi que podran descarregar a través de l'aplicació mòbil Reserplay.
Ara és el moment de la cultura popular perquè el Ball del Xaivé es consolida, sens dubte, com un dels elements indispensables també del calendari de la Setmana Santa de casa nostra. Com sabeu, és una dansa de les més antigues de Catalunya. Aquesta tradició documentada només a Olot a finals del segle XV va desaparèixer i l'Esbart Olot va ser l'entitat que el va recuperar l'any 2007. Des de llavors, durant la Setmana Santa, es representa per als carrers de la ciutat.
Aquest dissabte se n'ha tingut lloc el Ball del Xaivé pels carrers del centre d'Olot, una dansa tradicional que és única de la ciutat. El director de l'entitat organitzadora, l'Esbart d'Olot, Albert Borrell, explica que és un dels balls més antics de tota Catalunya.
Està datada als primers documents de finals del segle XV, per tant estem parlant d'una de les danses més antigues de Catalunya, i bàsicament el que es feia era sortir acompanyant la processó del dissabte de Glòria, i un grup de pastors amb un xai anaven voltant pel carrer i recaptaven dolços per poder repartir al final de la processó. A més, el xai que acompanyava amb els pastors, al final ens consta que se'l menjaven una mica entre tots.
L'esdeveniment comença amb una cercavila al carrer Sant Rafel fins a la plaça Major. Allà té lloc un concert i un ball a càrrec del grup musical La Cobleta de la Copeta. Borrell admet que la tradició està passant per hores baixes i convida entitats i persones interessades a participar en aquesta dansa amb bastons.
La gràcia és que amb els bastons anem fent una juguesca a veure qui fa el moviment més atrevit, qui fa el repte més gran sense que ens caiguin els bastons a terra, sense que ningú prengui mal. La tradició, com deia, la van recuperar el 2007, ha anat passant per alts i baixos, sempre l'hem ballat els de l'Esbart, tot i que si mai algú d'Olot diu, ostres, a mi em faria gràcia formar part d'aquesta tradició, només ha de contactar amb nosaltres, i amb això ja ens posem en contacte i ja ens entendrem.
Tot i això, Albert Borrell es mostra optimista pel futur del ball i recorda que la cultura popular la fem entre tots.
Vine al restaurant Masia Pi Guillem el 12 i 13 d'abril i gaudeix d'un cap de setmana únic amb ponis per als més petits i després de dinar, un inflable per saltar i divertir-se. Masia Pi Guillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Bon menjar, natura i diversió assegurada, on els grans gaudeixen i els petits somien. Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Recte final de la temporada per l'Olot, la Unió Esportiva Olot esquiva matemàticament el descens directe.
L'empat al camp de la Penya Deportiva 0-0 combinat amb la derrota del Cornellà contra el València a Mestalla fa que l'equip olotí ja no pugui quedar dels 5 últims classificats. Ara l'objectiu és evitar el play-out. Els de Roger Vidal continuen sent els millors 13ens de la categoria amb 3 punts de marge quan en queden 6 en joc.
David Planella.
Un punt més i una jornada menys. La Unió Esportiva Olot té la permanència ben encarrilada després de puntuar al camp de la Penya Deportiva. Amb 41 punts els olotins ja han esquivat matemàticament el descens directe i ho tenen tot de cara per evitar també el play-out. Ara serien el millor 13è classificat de la segona federació, amb 3 punts més que el Real Madrid C i que el Compostela, quan només en queden 6 en joc. La vera general és a favor de l'Olot contra els gallecs i en contra davant dels madrilenys. Tot i això, el tècnic, Roger Vidal, demana prudència a l'afició.
Això vol dir que ho hem fet tan bé que ens pensem que podem cantar la permanència abans de l'últim segon, de l'últim dia. Doncs no, nosaltres sabíem que seria així. Estem remant molt, estem fent molts punts i venim de 3 victòries, vam perdre la setmana passada contra el líder i avui empates a casa d'un equip que aquí ha guanyat, sembla que l'Andracs i no sé qui més, però molt poca gent. Sant Andreu, que si jugava el liderat, va empatar aquí fa 15 dies, llavors, hòstia, que té mèrit, l'Olot em sembla que no havia guanyat mai, no?, aquí, a la Penya, perquè és molt difícil, ja sé que ells estaven descendits, que sembla que això és feina feta, que no, que hi ha molta feina i que els rivals tenen molt nivell.
La prova que tot costa molt és que l'Olot no va ser capaç de derrotar una Penya Deportiva que ja havia baixat matemàticament a tercera. L'equip de Raúl Garrido va ser un rival dur d'arrossegar per als homes de Roger Vidal, que van perdonar la primera meitat i que van tenir dificultats a la segona. Al minut 21, Rubén Henry va intentar una vaselina a Pablo Vicón, que va sortir desviada per molt poc. Al 30, Marc Mas va disparar el travesser i al 35, el mateix davanter, amb el peu esquerre, va fallar una definició davant del porter. Van ser les tres ocasions més clares de l'Olot a la primera part.
Sí, les hem tingut de clares, que si pesa poses per davant tot és diferent, pots dominar més bé el tempo del partit, se t'obren espais, crec que posar-te per davant ha permet moltes coses que ens afavorien avui, no? I no ho hem pogut fer. I bueno, com no pots guanyar, val més no perdre, no?
La pilota tampoc no va voler entrar a la represa. A la segona part, l'Olot va generar menys i va patir una mica més davant de les arribades de la Penya Deportiva, però tot i això també va tenir oportunitats per guanyar el partit. Una pilota que es va quedar encallada a prop de la línia de gol sense que Gilbert l'acabés de rematar i un xut perillós del mateix extrem barceloní van estar a punt de convertir-se en el 0-1. En línies generals, però l'Olot no es va sentir còmode.
No, hem d'analitzar ben bé per què. Al final ells s'hi jugaven res, i això també et dona un punt de tranquil·litat a l'hora d'associar-te, a l'hora de jugar, que crec que no ens ha ajudat, no? Ells estaven molt, molt tranquils i bueno, s'associaven bé.
L'Olot es va haver de conformar amb un empat que, combinat amb la derrota del Cornellà al camp del València Mestalla, permet a l'equip de Roger Vidal evitar el descens directe. Ara la lluita se centra a intentar ser 12è, l'andratge és a 2 punts, o a ser el millor 13è de tota la segona federació per no haver de jugar al play-out. En aquest sentit, els olotins tenen 3 punts de marge. Per tant, per poder celebrar la permanència matemàtica la jornada vinent a casa, necessiten guanyar el Terrassa, diumenge a les 12 del migdia, i esperar que els seus rivals més directes a la lluita per ser el millor 13è punxin en els seus partits. Aquesta penúltima jornada serà diumenge unificada. Això vol dir que tots els partits es jugaran a la mateixa hora.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
Diuen que l'amor no es veu, però a Ràdio Olot, per Sant Jordi, el sent tothom. El dia 23, a la 1 del migdia, escolta Aires de Sant Jordi, en directe des del Firal, amb Roger Isern i Aniol Puigvert. Ràdio Olot, un Sant Jordi per sentir-lo.
Per posar en valor la pagesia, per defensar els treballadors del camp, per potenciar els productes de la terra, per aprendre de la natura. Trenquem el CUC. 40 anys de compromís. 40 anys agricultura i ramaderia. Trenquem el cuc amb Josep Guix. Els dissabtes de 7 a 9 del matí a Ràdio Lot, a radiolot.cat i al podcast de les principals plataformes digitals.
Què tal? Bon dia. Són 8:15 del matí.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Si us acabeu d'incorporar a l'antena dels 5 minuts més, heu de saber que avui el dia va de tot això que us expliquem ara. Unió de Pagesos demana que no se'ls assenyali quan es parla de contaminació al riu.
La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, ha remarcat en una entrevista a Ràdio Lot i Olot Televisió que la xarxa de sanejament és responsabilitat dels ajuntaments. Critiquen que sempre siguin els que reben les crítiques davant d'episodis de contaminació al riu i asseguren que segueixen un protocol estricte per respectar l'entorn natural.
Moltes vegades se'ns assenyala directament, no, com un dels principals causants d'aquesta contaminació, i qualsevol activitat humana, sigui industrial, transport o fins i tot el nostre dia a dia, doncs provoca un impacte mediambiental, no només l'activitat agrària. No?
L'Ajuntament de les Preses treballa per crear una comunitat energètica.
El consistori inverteix 62.000 euros en plaques fotovoltaiques pel sostre de l'escola, pas previ a la creació del projecte. Un cop es pugui crear aquesta comunitat energètica, es preveu que el 61% de l'energia pugui anar destinada als veïns.
L'Albert Danés és l'alcalde.
Volem crear una comunitat d'autoconsum. Doncs en aquestes plaques que posarem a l'escola de la Bòbila, doncs realment que el veïnatge també se'n beneficiï de les energies renovables. Crec que és el camí que hem de seguir, en som conscients que hem d'intentar doncs, trobar les màximes maneres possibles doncs, per anar cap a les energies renovables.
Guia de Castellfollit amb un app de realitat augmentada. Aquest aplicatiu web explica el patrimoni geològic del poble mitjançant un avatar virtual. Es diu ROC.
La iniciativa que s'ha donat a conèixer a la Fira de Picapedrers compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat.
L'alcalde Miquel Reverter diu que és una manera molt innovadora de promocionar el poble.
Pensem que és una manera diferent de conèixer Castellfollit. Fins ara el pots conèixer de diverses maneres, vull dir, passejant-te per ell, però crec que és una innovació important i que aquesta aplicació doncs mica a mica es vagi coneixent, anirem fent difusió perquè doncs tant la mainada com la quantitat de gent que ens visita tot l'any doncs la pugui fer servir i així descobrir racons que segurament sense aquesta aplicació no els coneixeria.
La Fira de Sant Jordi de les Planes d'Hostoles es consolida.
És el segon any que se celebra al municipi el cap de setmana abans del dia 23. La descentralització del patró de Catalunya ha tingut molt d'èxit entre els periodistes i visitants en una jornada en què la localitat s'ha omplert de veïns i turistes.
Escoltem l'alcaldessa Sant Marc Puig.
Creiem que Sant Jordi no té importància, però aquí a les Planes la gent marxa i vam dir de buscar una idea perquè els veïns i veïnes poguessin celebrar Sant Jordi. L'objectiu és potenciar la literatura i l'escriptura en català i també promocionar el producte de proximitat i català, no?
I en cultura popular el Ball del Xaivé és una dansa de les més antigues de Catalunya i omple fidel el calendari als carrers d'Olot per Setmana Santa.
L'Esbar d'Olot va ser l'entitat que va recuperar aquest bany l'any 2007 i el fa des de llavors durant la Setmana Santa pels carrers del nucli antic de la capital garrotxina.
L'Àlvar Borrell és el responsable, el director de l'Esbar d'Olot.
Està datada als primers documents de finals del segle XV, per tant estem parlant d'una de les danses més antigues de Catalunya, i bàsicament el que es feia era sortir acompanyant la processó del dissabte de Glòria i un grup de pastors amb un xai anaven voltant pel carrer i recaptaven doncs, dolços per poder repartir al final de la processó. A més, el xai que acompanyava amb els pastors, al final ens consta que se'l menjaven una mica entre tots.
S'acosta Sant Jordi i tenim moltes propostes per recomanar-vos. La que ara arriba la signa Domènec Molé. Homenatge a Miquel Plana en un llibre es titula Miquel Plana, bibliòfil, i explica l'obra i llegat d'aquest amant de les lletres que va morir ara fa 13 anys.
Miquel Plana és un dels millors bibliòfils que hi ha hagut a Catalunya i possiblement també arreu d'Europa. Segons Domènec Molia, és una figura que no és prou coneguda i que no pot passar l'oblit.
En Miquel em va ensenyar que, a més, el llibre podia ser un objecte preciós. Vaig pensar que jo tenia un deute amb en Miquel. En Miquel em va fer disfrutar molt amb els llibres. Ho van passar molt i molt bé fent llibres. Qui era en Miquel? Era un noi alt i prim que passava pels carrers. El 90% de la gent d'Olot desconeixia absolutament l'obra d'en Miquel. A mi el que m'interessa és que es tingui en compte i que es reconeixi que segurament la persona més important que en el món de la cultura hi ha hagut durant aquests anys es deia Miquel Pla.
7:35, la Unió Esportiva Olot esquiva matemàticament el descens directe.
L'empat al camp de la Penya Deportiva 0-0 combinat amb la derrota del Cornellà contra el València Mestalla fa que l'equip olotí ja no pugui quedar dels 5 últims classificats. Ara l'objectiu és evitar el play-out. Els de Roger Vidal continuen sent els millors 13ens de la categoria amb 3 punts de marge quan en queden 6 en joc.
Això vol dir que ho hem fet tan bé que ens pensem que podem cantar la permanència abans de l'últim segon de l'últim dia. Doncs no, nosaltres sabíem que seria així. Estem remant molt, estem fent molts punts i venim de 3 victòries, vam perdre la setmana passada contra el líder i avui empates al cas d'un equip que aquí ha guanyat, em sembla que l'Andracs i no sé qui més, però molt poca gent. Sant Andreu, que si jugava el liderat va empatar aquí fa 15 dies, llavors, hòstia, que té mèrit, l'Olot em sembla que no havia guanyat mai, no? Aquí, a la Penja, perquè és molt difícil, ja sé que ells estaven descendits, que sembla que això és feina feta, que no, que hi ha molta feina i que els rivals tenen molt nivell.
I el Club Bàsquet Vall d'en Bas podria repetir ascens del masculí i femení aquesta mateixa temporada.
Amb dos equips depenen d'ells mateixos, tot i que el masculí ho té més fàcil perquè podria pujar per la via directa. Per altra banda, el femení es podria classificar pel play-off d'ascens. L'entrenador del masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas és Pau Marguí.
Ja és un premi estar primera catalana. L'any passat, l'any que vam pujar de segona a primera ja va ser un regal. L'any anterior va ser com, ostres, tu, estem competint, estem allà, i realment amb un any més, o sigui, el segon any que estem a la categoria, trobar-nos a la part més alta, amb un grup potent, amb molts equips que són filials d'un equip a EVA, un equip a Supercopa, competir contra tots ells, un regal, i al final és una prova del grup que s'està fent a nivell humà, de la feina ben feta, del treball que portem en aquests últims 4 anys ja, i al final, doncs, ostres, si ho tenim a davant, doncs tu, abracem-ho i anem a totes, però no era l'objectiu ni molt menys.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Totes les mirades posades al Vaticà després que aquest dilluns haguem conegut la mort del Papa Francesc. Els funerals pel pontífex tindran lloc aquest proper cap de setmana previsiblement i es faran amb rituals i protocols modificats per fer-los sobretot més senzills.
Doncs sí, perquè el Papa, que no volia ser enterrat a la cripta vaticana, va simplificar el funeral pontífici per acostar-lo més al d'un pastor que al d'un home de poder.
La mort del Papa engega el procés per l'elecció del nou pontífex.
Poden votar en el conclave tots els cardenals d'arreu del món que tinguin menys de 80 anys. Actualment, el col·legi cardenalici està format per 252 purpurats, dels quals 135 tenen menys de 80 anys. Algunes fonts, però, eleven aquesta xifra a 138. El pròxim serà el conclave més concorregut de la història.
En parlarem d'aquí a una estona, a partir de 8:45, amb mossèn Jordi Font. Ell és teòleg i coneixedor de com van tots aquests processos. Ens ho explicarà a partir de 8:45. Mentrestant, a Catalunya, la capella de l'Assumpte és el nou repte de la Sagrada Família.
Gaudí va dissenyar la capella el 1920, un espai pensat per a la Mare de Déu que comptarà amb 3 escultures de 3 artistes catalans.
Demostren per primera vegada que controlar la hipertensió redueix un 15% el perill de tenir demència.
Un estudi fet amb prop de 34.000 pacients a la Xina conclou que controlar aquesta malaltia cardiovascular protegeix del deteriorament cognitiu.
A la pàgina internacional, la treva de Pasqua a Ucraïna és un invent de Putin per un sol espectador, Donald Trump.
El president rus ha decretat 30 hores d'alto el foc, però tant ell com Zelensky s'han acusat mútuament de violar.
Almenys 12 morts al Iemen en un bombardeig dels Estats Units al centre de la capital.
Els Houthis asseguren que l'atac s'ha dirigit contra objectius civils i denuncien violacions de les lleis internacionals.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
El trànsit.
El trànsit. Amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Avui hi haurà un carril tallat a la tarda de les 2 fins a les 7 al carrer Mulleres. Hi haurà reserves d'estacionament al carrer Casimir Plana, al número 14, tot el dia, el Bòsnia, número 6, també tot el dia, i el carrer Bisbe Vilanova, amb Ronda Fluvià, també hi ha reserva d'estacionament tot el dia. A més d'algun tall esporàdic, ja que hi ha una obra d'enderroc i esporàdicament doncs, es anirà tallant al carrer. I això seria tot des d'aquí, des de la Policia Municipal. Molt bon dimarts de retrobament.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Vols gaudir d'una formació de qualitat i amb bones sortides laborals? Vine a informar-te'n dels diferents cicles de formació de grau mitjà i superior a l'Institut La Garrotxa d'Olot. El dia 26 d'abril, a 2:15 del matí, explicació general a la sala d'actes i a les 10, xerrada personalitzada per cada cicle formatiu. El 5 de maig, a 7:45 del vespre, xerrada per les futures famílies de grau mitjà. Presentació de sol·licituds del 23 al 30 de maig. Més informació al 972-26-22-00 i al web inslagarrotxa.cat. Institut La Garrotxa, formació de qualitat i en futur.
I si et diguéssim que alguna cosa està a punt de canviar per sempre? A Bassols Energia creiem que l'energia pot ser molt més que llum. Pot ser complicitat, compromís i avantatges per qui forma part d'aquest camí. Alguna cosa gran s'està preparant. Un canvi que et beneficiarà. Una sorpresa que no voldràs perdre't. Encara no tens l'app? Serà la teva porta d'entrada a descomptes, el pla amic i moltes sorpreses, com el Club de l'Energia Bassols. Estigues atent, això només és el començament. Bassols Energia, l'energia que et recompensa.
Necessites recanvis pel cotxe? Pneumàtics? Comparar preus? Ara al polígon industrial Pla de Politger al sector sud de Sant Jaume de Llierca tens la solució. Desballestaments La Garrotxa. Tramitem baixes de vehicles a la DGT amb certificat de destrucció. Oferim recanvis i pneumàtics d'ocasió. Ah, també obrim els dissabtes. Vols més informació? Truca al telèfon 972 28 78 36. Per estalviar, Desballestaments La Garrotxa.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no. Que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Gastes molt en llum i gas? Vols estalviar? Entra a otibat.com o truca'ns al 972 26 21 65 i et farem la proposta més adient per les teves necessitats. Perquè Otibat és energia fotovoltaica, aerotèrmia, eficiència energètica, càrrega de vehicles, manteniment i molt més. Tot al teu abast.
Us ho dèiem en titulars, Unió de Pagesos demana que no se'ls assenyali quan es parla de contaminació al riu. La coordinadora territorial a les comarques gironines, Raquel Serrat, ha remarcat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que la xarxa de sanejament és responsabilitat dels propis ajuntaments.
Lamenten que sempre siguin els que reben crítiques davant d'episodis de contaminació al riu i asseguren que segueixen un protocol estricte per respectar l'entorn natural.
Des d'Unió de Pagesos denuncien que sempre estan en el punt de mira quan es parla de casos de contaminació d'aigües. Expliquen que es viu un període de sequera i els cabals dels rius tenen el que feia temps que no es veia després de molts anys de poques pluges. Però aquestes crescudes més o menys sobtades també comporten que la contaminació acumulada es vegi arrossegada aigües avall. Tota activitat humana causa impacte al medi ambient. Uns factors que demanen que no recaiguin estrictament sobre el pes del sector primari i la feina dels pagesos. La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Raquel Serrat, detalla que moltes vegades se'ls assenyala directament de la contaminació del riu.
Moltes vegades se'ns assenyala directament, no, com un dels principals causants d'aquesta contaminació, i qualsevol activitat humana, sigui industrial, transport o fins i tot el nostre dia a dia, doncs provoca un impacte mediambiental, no només l'activitat agrària. No?
Serrat també ha explicat en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió que sempre hi ha el punt de mira posat al sector i que no es té la imatge correcta.
No pot ser que una persona vegi un tractor amb una cuba de purins i el senyali com si estigués fent un crim. No? Està fent una activitat agrària necessària i ho està fent doncs, seguint això, no? Aquestes normatives que regulen en cada moment quan es pot aplicar aquest adobat, amb quines quantitats i de quina manera.
La coordinadora territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines també ha dit que segueixen una normativa estricta per tal de fer les coses bé. Diu que és injust ser els assenyalats.
Sota unes estrictes normatives que ens imposa tant a nivell autonòmic, estatal com europeu. Per tant, i ho portem registrat tot, tenim les inspeccions corresponents, vull dir que fem les coses bé. I ho trobem injust que se'ns assenyali tan directament moltes vegades.
Unió de Pagesos espera que la imatge del sector envers episodis de contaminació al riu canviï i es valori la feina que es fa al camp en el dia a dia.
A les preses també pensen en clau mediambiental. L'Ajuntament del municipi treballa per crear una comunitat energètica.
El consistori inverteix 62.000 euros en plaques fotovoltaiques pel sostre de l'escola, pas previ a la creació del projecte. Un cop es pugui crear aquesta comunitat energètica, es preveu que el 61% de l'energia pugui anar destinada als veïns.
L'Ajuntament de les Preses inverteix 62.000 euros en la col·locació de plaques fotovoltaiques a equipaments del poble. Amb una subvenció de 30.000 euros del Pla d'Acció Energia Sostenible, es posaran plaques solars al sostre de l'escola La Bòbila, pas previ a la posada en funcionament d'una comunitat energètica.
Volem crear una comunitat d'autoconsum. Doncs amb aquestes plaques que posarem a l'escola de La Bòbila, doncs realment que el veïnat també se'n beneficiï de les energies renovables. Crec que és el camí que hem de seguir. Som conscients que hem d'intentar doncs, trobar les màximes maneres possibles doncs, per anar cap a les energies renovables.
Un cop es pugui posar en funcionament la comunitat energètica, s'espera que el 61% de l'energia pugui ser pels veïns. Des de l'Ajuntament asseguren que el sostre de l'escola és un bon lloc per generar energia i asseguren que més endavant hi col·locaran més plaques.
Marxem ara cap a Castellfollit perquè publiquen una guia amb una app de realitat augmentada.
Aquest aplicatiu web explica el patrimoni geològic del poble mitjançant un avatar virtual, en Roc. La iniciativa que s'ha donat a conèixer a la Fira de Picapedrers compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat.
Aprofitant la Fira de Picapedrers de Castellfollit de la Roca, l'Ajuntament de la Vila, conjuntament amb l'empresa Tosca Serveis Ambientals, han donat a conèixer l'aplicació web Els Amics de la Cinglera de Castellfollit. Es tracta d'una app de realitat augmentada que et localitza a través del teu mòbil i t'explica el patrimoni i la història local a través d'un avatar virtual. En Roc, l'alcalde de Castellfollit, Miquel Reverter, dona la seva opinió.
Pensem que és una manera diferent de conèixer Castellfollit. Fins ara el pots conèixer de diverses maneres, vull dir, passejant-te per ell, però crec que és una innovació important i que aquesta aplicació doncs mica a mica es vagi coneixent. Anem fent difusió perquè doncs tant la mainada com la quantitat de gent que ens visita l'art d'un any doncs la pugui fer servir i així descobrir racons que segurament sense aquesta aplicació no els coneixeria.
La iniciativa compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La tècnica de turisme de Tosca Serveis Ambientals explica breument el contingut de l'aplicatiu web.
Aquesta aplicació consisteix en 9 parades geolocalitzades, val, aquí dintre que Castellfollit a la Roca, i està fet amb l'itinerari número 13 del Parc Natural. Llavors, no hem fet una ruta de nou, sinó que hem considerat que aquest itinerari número 13 del parc passava per aquestes diferents parades. Llavors, s'inicia a la Torre del Rellotge, just davant de l'Ajuntament de Castellfollit, on en Roc primer dona la benvinguda, i llavors dona pas amb un joc.
A més de la visita guiada narrada per l'avatar digital, aquests jocs interactius consisteixen a recollir roques volcàniques i identificar-les.
I la Fira de Sant Jordi de les Planes es consolida.
El segon any que se celebra al municipi el cap de setmana abans del dia 23. La descentralització del patró de Catalunya ha tingut bona acollida entre els periodistes i visitants en una jornada en què la localitat s'ha omplert de veïns i turistes.
Sant Jordi se celebra abans d'hora a les Planes d'Hostoles. La setmana abans la localitat ha organitzat activitats i actes amb motiu del patró de Catalunya, culminant en la Fira de Sant Jordi d'aquest diumenge. L'alcalde de la vila planenca, Marc Puig, explica com va sorgir tot plegat i el seu objectiu.
Creiem que Sant Jordi no té importància, però aquí a les Planes la gent marxa i vam dir de buscar una idea perquè els veïns i veïnes poguessin celebrar Sant Jordi. L'objectiu és potenciar la literatura i l'escriptura en català i també promocionar el producte de proximitat i català, no?
L'Ajuntament del municipi es mostra molt sorprès i content amb la rebuda de la segona fira en aquest format prematur, ja que tant els paradistes com els visitants han emplenat els seus carrers.
És que sí que estem molt sorpresos per ser la segona edició de la fira. Hi ha molts paradistes que són els mateixos que l'any passat, n'han vingut més de nous per sentir que l'any passat van tenir molt bones vendes i per tant vol dir que aquesta fira s'està consolidant ja amb el segon any i que té un llarg recorregut per davant, no? Perquè si els mateixos paradistes et demanen per venir, que els hi reservem lloc d'un any per l'altre, vol dir que el nivell de vendes ha estat bo i per tant a nosaltres això ens satisfà.
Puig afegeix que tenen l'esperança que la gent comenci a relacionar el cap de setmana abans de Sant Jordi amb les Planes d'Hostoles i la seva fira.
I ja que parlem de Sant Jordi, és el moment d'aturar-nos momentàniament i de conèixer què ens ha preparat en Domènec Moli per aquesta propera Diada del Llibre i la Rosa. Homenatjarà a Miquel Plana en un llibre.
Es titula Miquel Plana, bibliòfil, i explica l'obra i llegat d'aquest amant de les lletres que va morir fa 13 anys. Miquel Plana és un dels millors bibliòfils que hi ha hagut a Catalunya i possiblement també arreu d'Europa. Segons Domènec Moli, és una figura que no és prou coneguda i que no pot passar l'oblit. Hem anat a parlar amb ell i ho hem recollit en aquest reportatge.
Miquel Plana és un dels millors bibliòfils que ha tingut Catalunya. El bibliòfil és la persona que estima els llibres, llibres que busquen la perfecció i que són únics. Els bibliòfils es basaven en la manera d'escriure del Renaixement i en Miquel va dedicar-se tota la seva vida a fer llibres d'aquest tipus, amb enquadernacions peculiars, paper de qualitat, il·lustracions i textos que buscaven explicar, per exemple, l'obra d'escriptors de primer nivell. Miquel Plana va col·laborar amb Josep Pla, Miquel Martí Pol o Narcís Comadira, entre altres. Ell mateix s'editava els llibres i buscava els compradors. Se'n feien pocs exemplars, potser un centenar i prou.
Va començar amb autors locals d'aquí a Olot, perquè era el més fàcil, esclar, havíem de menester textos, havíem de menester il·lustracions, i aquí era fàcil demanar-ho i la gent, doncs, com que érem amics tots, col·laboràvem tots. Llavors va continuar agafant gent de la província. Va anar a Girona, va començar a agafar noms de la província de Dellós. Als anys 90 va agafar gent de Barcelona. Va col·laborar amb el millor que hi havia en aquell moment, la cresta de la literatura catalana.
I en aquest món únic va aparèixer la vida de Miquel en Domènec Moli, un amant de la lectura que, provinent de l'Empordà, es va instal·lar a Olot i va acabar treballant escrivint textos per ell. Miquel Plana va fer 150 llibres de bibliòfil i en Domènec va col·laborar amb molts d'aquests llibres. Tot i tenir 92 anys, en Domènec recorda amb tota mena de detall els treballs realitzats. Ara ha recollit una part de tot aquest llegat en un llibre, Miquel Plana, bibliòfil.
En Miquel em va ensenyar que, a més el llibre, podia ser un objecte preciós. Vaig pensar que jo tenia un deute amb en Miquel. En Miquel em va fer disfrutar molt amb els llibres. Ho van passar molt i molt bé fent llibres. Qui era en Miquel? Era un noi alt i prim que passava pels carrers. El 90% de la gent de Olot desconeixia absolutament l'obra d'en Miquel. A mi el que m'interessa és que es tingui en compte i que es reconeixi que segurament la persona més important que en el món de la cultura hi ha hagut durant aquests anys es deia Miquel Plana.
Miquel Plana va morir amb 68 anys. Era un home polifacètic, feia cartells i havia treballat a una impremta. Dibuixava d'allò més bé. Durant anys, Domènec Moll havia fet els colofons dels llibres d'en Miquel. El colofó és aquell text que inclou dades tècniques del llibre, la impremta, la data de publicació i que es col·loca al final del llibre. El darrer encàrrec d'en Miquel en Domènec va ser que escrivís el seu últim colofó. Això sí, abans en Miquel va homenatjar en vida en Domènec.
Es va veure que tenia el càncer, perquè va tenir una serenitat espantosa. Va pensar, el mateix que pensa en Joan, que ell em devia una cosa, i em va fer aquell llibre de colofons, que va ser l'últim llibre que va fer. Jo vaig anar allà a casa seu a veure el que estava malalt. Jo li deia, no, primer moriré jo, que sóc més gran que tu. I ell deia, no, això ja està, he viscut bé, he fet la feina que volia fer, i d'allò, i ara m'has de fer el colofó. Hòstia, saps què? Has fet el colofó d'un amic. Fer el colofó. Vaig passar molt malament. Era una putada. Però ho van fer. I se'l va fer imprimir, i en l'enterro varen donar el colofó.
Tots dos van viure els anys del franquisme, els anys de la censura i els anys en què estava prohibit llegir segons quins llibres. Ells, però, sempre van trobar la manera de llegir el que volien. És la història de dos enamorats de les lletres, lletres que perduren en els textos dels llibres de bibliòfil, tresors de la literatura catalana, que avui en dia encara promouen associacions com l'Associació de Bibliòfils de Barcelona.
Diuen que l'amor no es veu, però a Ràdio Olot, per Sant Jordi, el sent tothom. El dia 23, a la una del migdia, escolta Aires de Sant Jordi, en directe des del Firal, amb Roger Isern i Aniol Puigvert. Ràdio Olot, un Sant Jordi per sentir-lo.
Temps ara pels esports, temps ara per parlar de bàsquet i ens n'anem en concret cap a la Vall d'en Bas.
Doncs sí, perquè el Club Bàsquet Vall d'en Bas podria repetir ascens del masculí i femení aquesta temporada, amb dos equips depenen d'ells mateixos, tot i que el masculí ho té més fàcil perquè podria pujar per la via directa. Per altra banda, el femení es podria classificar pel play-off d'ascens.
El Club Bàsquet Vall d'en Bas està davant una fita històrica, aconseguir pujar de categoria l'equip sènior masculí i el sènior femení a Copa Catalunya. Els dos equips eren debutants aquesta temporada primera després d'aconseguir l'ascens la temporada passada. Ara el masculí és líder del seu grup i l'equip femení depèn d'ell mateix per entrar a play-off i aconseguir l'ascens. El masculí és primer amb 20 partits guanyats i 4 derrotes. Només queden dues jornades contra el Club Natació Caldes, que és cinquè classificat i podria ser campió si fa el que ha de fer la pista del Guíxols el dia 3 de maig. L'entrenador del masculí del Club Bàsquet Vall d'en Bas i membre del club, Pau Marguí, explica que no s'esperaven poder competir tan bé aquesta temporada i arribar a l'últim tram de temporada, tenint opcions de ser campions i aconseguir un nou ascens.
Ja és un premi estar a primera catalana. L'any que vam pujar de segona a primera ja va ser un regal. L'any anterior va ser com, ostres, tu, estem competint, estem allà, i realment amb un any més, o sigui, el segon any que estem a la categoria, trobar-nos a la part més alta, amb un grup potent, amb molts equips que són filials d'un equip a EVA, un equip a Supercopa, competir contra tots ells, un regal, i al final és una prova del grup que s'està fent a nivell humà, de la feina ben feta, del treball que portem en aquests últims 4 anys ja, i al final, doncs, ostres, si ho tenim a davant, doncs tu, abracem-ho i anem a totes, però no era l'objectiu ni molt menys.
A diferència de la primera categoria masculina, els equips de la categoria femenina tenen promoció d'ascens. De fet, la segona i la tercera classificada entrarien al play-off i jugarien contra un altre equip de l'altre grup. L'envàs depèn d'ell mateix per entrar-hi, ja que quan falten dues jornades rep el WCO Vilablareix, que és desclassificat, i finalment rep la visita del femení Osona, Ova Projectes, que és ara mateix el tercer classificat. Per tant, si l'equip no falla, podria entrar a la fase de play-off i lluitar per una plaça a Copa Catalunya de cara a la propera temporada.
Han sortit dos blocs brutals, a sobre estem recolzats pel club, estan fent les coses molt, molt fàcils, no? I entre el bon ambient que hi ha, una sintonia en junta directiva, amb club i de amb afició, que estem emplenant el pavelló cada dia sí, dia també, és un regal que també podem donar a tots ells, tant masculí com femení. El femení també estar en una bona, estar en una categoria com la nostra i competint tots els partits, i al final, doncs, ostres, és un premi, és un mèrit.
A nivell comarcal, la Garrotxa no ha vist mai un equip de bàsquet en una categoria tan alta com és Copa Catalunya. Tot i això, encara falten dues jornades i pot passar de tot.
Quan arriba la primavera, tot reneix. Per què no renovar també la teva mirada? A Opticalia Olot et portem una oferta que et farà somriure. 2x1 en lents progressives Zeiss. Sí, ho has escoltat bé? Compra unes lents progressives de la marca Zeiss i emporta't el segon parell gratis. Qualitat, comoditat i la millor visió per aquesta primavera. Vine a veure'ns a la plaça Clarà número 12 i descobreix com gaudir-ne. Però afanya't, que l'oferta és per temps limitat. Opticalia Olot, la teva òptica de confiança.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.